L'informatiu de Mute. Informació diària i de la Terra de l'Ebre. Quatre comarques, 52 pobles. El recull diari de l'actualitat a les Terres de l'Ebre. L'informatiu de Mute.
Edita i presenta Domènec Ramal.
Efectivament, què tal? Molt bona tarda i molt cordial una jornada més. La salutació de qui us parla, Domènec Ramal, a l'hora d'obrir informativament parlant aquesta nova setmana, la que encetem avui, dilluns 6 d'octubre, un temps d'actualitat elaborat en conjunt a través del treball dels serveis informatius de les diferents emissores municipals associades a MUTE. Temps d'actualitat que, com cada dia, obrim avançant el sumari de continguts en titulars. Avui començarem parlant del Consell de Ministres del Govern espanyol, que divendres passat aprovava indemnitzar amb 1.350 milions d'euros l'empresa promotora del projecte Castor, una indemnització que finalment acabarem pagant, tal i com es temia, els consumidors. La decisió, evidentment, no ha agradat al territori. Tant la Generalitat com el síndic de Greuges ja han anunciat que estudiaran la impugnació d'aquest decret. A banda d'aquesta, altres qüestions també destaquen a la jornada d'avui. Turisme de l'Ametlla de Mar posa en marxa un concurs a les xarxes socials, Facebook i Instagram, per agrair als seguidors del municipi el seu suport. L'associació del Parkinson estrena seu a Deltebre. I Amposta i el Poble Nou han començat ja les jornades gastronòmiques de l'arròs. Diferents restaurants oferiran durant tot el mes una àmplia varietat de plats amb l'ingredient bàsic d'aquest producte tan característic del nostre territori, l'arròs. A la recta final del nostre temps d'informació, com tots els dilluns, tractarem també actualitat esportiva, d'una banda per parlar de l'atleta planer Jordi Navarro, que per tercer any consecutiu ha aconseguit de fer un gran paper a la cursa Ultra Trail Cavalls del Vent. I avui també repassarem la jornada futbolística, com és habitual cada dilluns, dels equips del territori. Aquestes són algunes de les propostes informatives del dia. Són temes i qüestions que de seguida comencem a ampliar aquí, a l'informatiu MUTE.
El Consell Comarcal del Baix Ebre us ofereix aquest espai.
I avui obrim el nostre temps d'actualitat parlant del projecte Castor i d'una notícia que, de fet, es produïa divendres passat, tot i que, evidentment, s'esperava. El Consell de Ministres va aprovar el decret llei que accepta definitivament l'extinció de la concessió de la plataforma Castor a Escal UGS. L'acord preveu que l'empresa sigui indemnitzada amb 1.350 milions d'euros, que avançarà en a gas i que recuperarà en 30 anys a través del rebut dels consumidors de gas. Segons informava en la seva compareixença davant dels mitjans de comunicació, la vicepresidenta del govern espanyol, Soraya Sáenz de Santa Maria, es posa en hibernació el magatzem i el gestor tècnic del sistema gasista Enagas Transporte es farà càrrec del manteniment de les instal·lacions, de les quals es prohibix l'extracció de gas natural. De moment, el govern espanyol no opta per l'opció del desmantellament. Escoltem la vicepresidenta del govern espanyol.
Por acuerdo de Consejo de Ministros, se podrá, en su caso, poner fin a la hibernación si los estudios técnicos lo aconsejan o establecer el desmantelamiento del almacenamiento en condiciones seguras. La seguridad y la protección del medio ambiente son elementos clave en la definición de esta solución. Y estas instalaciones hibernadas se asignan para su administración a Enagas Transporte.
Com dèiem, Sáenz de Santa Maria anunciava una indemnització de 1.350 milions d'euros pel Castor, indemnització que finalment acabaran pagant, o acabarem més ben dit, pagant els consumidors.
En primer lugar, la hibernación de las instalaciones. Ello implica que está prohibido realizar cualquier extracción o inyección de gas natural en almacenamiento. En segundo lugar, se extingue la concesión que tenía la empresa Escal, aceptando la renuncia presentada por esta y sin perjuicio de las responsabilidades que en su caso pudieran derivarse. Se reconoce una compensación de 1.350 millones de euros a esta empresa que será abonada por Enagas Transporte, que, como digo, va muy ligada a la financiación del Banco Europeo de Inversiones. Y se contempla que el sistema gasista abonará a Enagas Transporte anualmente durante 30 años una cantidad para resarcirle de este pago.
La solució adoptada, segons defensa el govern espanyol, permet reduir el cost per al sistema gasista davant del cost del magatzem en cas d'haver-se posat en funcionament les instal·lacions com estava previst. Segons argumenten, el cost serà d'uns 100 milions d'euros a l'any, uns 3.000 milions, com ja apuntava la plataforma en defensa de les Terres del Sénia, per contra dels 210 milions d'euros anuals si s'hagués posat en marxa. Aquesta xifra supera llargament els 533 milions d'euros que la promotora controlada per Florentino Pérez va anunciar a l'iniciar el tràmit del projecte. També deixa curs els 1.700 que va anunciar el ministre d'Indústria, José Manuel Soria, ara fa un any. En el càlcul dels 1.350 milions d'indemnització, d'altra banda, no apareixen tampoc els 110 milions amb els quals el govern espanyol va compensar la promotora abans de l'any 2012 per la construcció del magatzem, ni els 162 que Enagás va invertir en la compra de gas Matalàs, la injecció del qual va provocar el miler de terratrèmols a la zona. El Reial Decret Llei que es va aprovar divendres té l'objectiu, segons explicava la vicepresidenta del govern espanyol, de donar solució a una complexa situació tècnica existent del magatzem i resoldre la denúncia a la concessió presentada pel seu titular. D'una banda, s'estableix la hibernació de les instal·lacions, tal com escoltàvem a les seues paraules, consolidant la paralització de les operacions al magatzem ja aprovades pel Ministeri d'Indústria. Durant la hibernació no es farà cap extracció i injecció de gas natural al magatzem. Amb tot, el govern espanyol es reserva la possibilitat de posar fi a la hibernació si els estudis tècnics ho aconsellen o establir el desmantellament dels magatzems en condicions segures. El govern espanyol ha assegurat en diverses ocasions que els estudis demanats als Estats Units haurien d'ajudar a esclarir aquests fets, tot i que l'Institut Geogràfic Nacional i l'Institut Geològic i Miner ja van deixar clar en els seus informes que la injecció de gas al subsol marí havia estat la causa directa dels sismes. Evidentment, aquesta decisió adoptada pel Consell de Ministres divendres passat no ha assentat gens bé al territori, tampoc a la Generalitat, que estudiarà si es pot impugnar l'acord del Consell de divendres sobre la indemnització del Castor. I així ho explicava el conseller d'Empresa i Ocupació, Felip Puig, anunciant que la Generalitat estudiarà si pot impugnar l'acord del Consell de Ministres sobre aquesta indemnització. Felip Puig.
En aquests moments ja no només trontollen les estructures constitucionals d'Espanya, sinó que s'ensorra l'AVE a Girona, tenim el Castor, un magatzem de gas doncs, mal construït, sense prou estudis, i el pitjor és que això repercutirà en la butxaca dels ciutadans. Per tant, ja avanço que des del govern de Catalunya mirarem si aquest és un acord que té possibilitats de ser impugnat, de ser recorregut, d'intentar evitar que en definitiva això repercuteixi a la butxaca dels ciutadans i de les empreses de Catalunya. I també estudiarem quin impacte té, perquè aquests 1.300 milions d'euros d'indemnització els acabarà pagant la tarifa, i la tarifa vol dir els ciutadans, i els ciutadans vol dir les empreses. Per tant, estudiarem quin impacte té això sobre l'economia, el ciutadà català, i al mateix temps també estudiarem si aquest és un acord que podem d'alguna manera plantejar una impugnació i que es revisi, perquè no estem gens d'acord amb que les coses mal fetes que fan des de l'Estat o que es fan des de les grans empreses acabi pagant-ho, en definitiva, l'usuari, el ciutadà i l'industrial de Catalunya.
Tal com en reconeixia el mateix conseller d'Empresa, el govern de la Generalitat avaluarà si la impugnació s'ha de fer per la via contenciosa constitucional o bé per la via de la responsabilitat civil. I en la mateixa línia que el govern català s'ha expressat també el síndic de Greuges de Catalunya, Rafael Ribó, que anunciava dissabte que promourà accions legals contra aquest decret aprovat pel Consell de Ministres, que preveu que siguin els consumidors els qui finalment acaben pagant la milionària indemnització a l'empresa explotadora de la plataforma de gas Castor pel cessament de la seva activitat. Ribó expressava la seva indignació per la decisió i anunciava que es reunirà amb tots els sectors implicats a Catalunya per tal d'estudiar aquesta mesura. El síndic també es va oferir a liderar les reclamacions de tots els defensors del poble autonòmics perquè l'acord afecta tots els consumidors de gas de l'Estat espanyol i suposarà un increment de la factura de gas durant els propers 30 anys. En una nota de premsa enviada dissabte passat, el síndic recordava també que encara cal analitzar els riscos i les conseqüències dels sismes que hi va haver a la zona, així com les possibles indemnitzacions i rescabalaments per les persones que en van patir les conseqüències. Entre els arguments que contempla el síndic per defensar la il·legalitat del decret aprovat divendres pel Consell de Ministres és la desestimació del Tribunal Suprem del recurs que l'executiu va presentar l'any passat, en el qual es preveien indemnitzacions a Escal UGS, la concessionària de l'emmagatzematge de gas. L'alt tribunal va considerar llavors que el precepte recorregut s'adequava al complet a la legalitat i no xocava amb la llei del sector d'hidrocarburs i va recordar que el seu manteniment no excloïa la possibilitat que la companyia es quedés sense compensació en cas de dol o negligència.
Segons un informe del Consell de l'Audiovisual de Catalunya, la ràdio local és la segona més escoltada del nostre país. Si vostè vol promocionar o anunciar el seu negoci, comerç o establiment per la ràdio municipal, estarà fent una molt bona inversió. El seu missatge arribarà a totes les Terres de l'Ebre. Anuncies a la seva emissora municipal. Som la segona ràdio més escoltada a Catalunya. Informi-se'n a l'emissora municipal més propera a vostè. També es pot anunciar en cadena la programació conjunta de l'Associació d'Emissores Municipals de les Terres de l'Ebre, la Ràdio Municipal, la veu dels nostres pobles.
...52 pobles d'actualitat, les 4 comarques al dia, l'informatiu en mute.
Continuem ara parlant de l'àrea de turisme de l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar, que posa en marxa un concurs a través de les xarxes socials Facebook i Instagram per tal d'agrair als seguidors del municipi en aquestes xarxes el seu suport. Des de la Cala Ràdio, Olga Tomàs.
L'àrea de turisme de l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar ha posat en marxa un concurs a través de les xarxes socials d'Instagram i Facebook per tal d'agrair als seus seguidors a les xarxes tot el seu suport. De fet, va començar el passat 1 d'octubre i tindrà lloc fins al 30 d'abril. El concurs tractarà de que l'àrea de turisme escollirà una foto diària des d'Instagram i la publicarà a la seva pàgina de Facebook per tal que els seguidors de la pàgina la puguin votar i compartir. Es premiaran les fotos amb més m'agrada i es sortejaran premis entre els qui posin m'agrada i comparteixen la foto des de Facebook. De fet, al llarg d'aquests mesos, cada mes tindrà un tema. En el cas de l'octubre, en el qual estem, es tractarà de gastronomia. Al novembre, natura i paisatge. Al desembre serà el moment dels racons de la cala. Al gener, tipisme mariner. Al febrer, festes i tradicions. Al març, activitats i vida. I a l'abril, costa i platges. Molt important que per participar-hi cal que les fotografies a Instagram tinguin el hashtag Ametlla de Mar. El jurat podrà escollir fotos a més penjades amb anterioritat d'aquests mesos dins de l'any 2014. Entre tots els que pengin aquestes fotografies o hi participin, es sortejaran diversos premis, en concret 49 caps de setmana a l'Ametlla de Mar al llarg d'aquests mesos, que comprendran allotjament, activitat i obsequis gastronòmics. 3 caps de setmana mensuals a les 3 fotos que obtinguin més m'agrada a la pàgina de Facebook. 2 caps de setmana mensuals a sortejar entre els que diran que els agrada la foto més votada. 2 caps de setmana mensuals també sortejaran entre els que comparteixen la foto més votada. Cal també tenir en compte que la foto es podrà votar i compartir fins al 15 del mes següent, i el dia 16 de cada mes sabran quins han estat els guanyadors del mes anterior. Cada participant només podrà guanyar un cap de setmana. Els premis caducaran abans dels terminis fixats pels allotjaments, que seran degudament comunicats als guanyadors. Des de l'àrea de turisme, el gerent Damià Lleó explica la importància d'agrair, de produir aquest feedback a la gent que el segueix a les xarxes. L'escoltem.
Filosofia del concurs, una mica agrair a tota aquesta gent seguidora de les nostres xarxes, dels nostres perfils, a totes les xarxes socials, i en certa manera seguidora del que passa al nostre poble, a tota la gent pues, que contínuament posa fotos, que posa likes, m'agrades a les fotos que pengem, comentaris, que compartís les notícies. som conscients que a la xarxa hi ha molts ambaixadors de la cala. Hi ha, perquè clar, lo important és que nosaltres poséssim coses de la cala, fotos boniques, comentaris i l'agenda i el que passa aquí, però el que tracta les xarxes és que això sigui viral, és una paraula de moda, que sí, això se vegi
expandint, no?
Multiplicant, que els amics dels nostres amics ho veguen i que a la vegada els amics dels amics, i això fa que una imatge que nosaltres la podem veure els 11.000 seguidors, 11.700 seguidors que tenim a Facebook, per exemple, lo puguin veure triplicat o quadriplicat, i d'això es tracta, no?
Lleó també ha remarcat la importància de que el teixit empresarial i entitats hagin col·laborat en aquest concurs per a oferir aquests allotjaments, activitats i també productes de proximitat. D'altra banda, ha recordat que les bases es poden trobar a la web de turisme a www.visitametlladamar.com, on trobaran la icona amb el nom del concurs, Ametlla de Mar Likes You.
Gràcies, Olga, i des de l'Ametlla viatgem cap a Deltebre, municipi on l'associació del Parkinson estrena seu. I així ho explica en la seva crònica d'avui des de Ràdio Delta, Lluïsa Bertomeu.
El Parkinson afecta 30.000 persones a Catalunya i més de 100.000 a Espanya, i una de cada 10 pacients té menys de 50 anys. Es tracta d'una malaltia neurodegenerativa que es caracteritza per tremolors, rigidesa muscular o trastorns en la parla, entre altres símptomes. No té cura avui dia, però els malalts solen portar una vida normal. S'han creat moltes associacions que proporcionen informació, activitats terapèutiques i que posen en contacte persones afectades, com és el cas de l'Associació de Parkinson de les Terres de l'Ebre, que es va crear el 2003 i que aquest mes de setembre ha obert una seu a Deltebre, tal i com explica el president Pedro Cabanes.
Fa molts mesos estàvem negociant amb l'Ajuntament, no? de poder disposar d'un local. Al final, entre l'Ajuntament i l'Associació de Jubilats de Deltebre han pogut arribar a un acord per fer ús d'aquest local que fa costat de l'Ajuntament, que és l'equip del Deltebre que no ho hem conegut, i a partir d'ara començarem a donar serveis, no?, en equip disciplinar que està format per una psicòloga, una logopeda, una fisioterapeuta, una terapeuta professional i una treballadora social que vindrà en diferents dies, els dilluns i els dimecres de 8:30 a 12:30. La treballadora social vindrà, em sembla que cada dimarts finals de mes, per tal de fer les entrevistes inicials, i per ficar-se en contacte tenim el número de l'associació, que és a casa de la Maria Estrada, si no recordarà, i endavant. És a dir, la gent, nosaltres el que fem és una valoració multidisciplinar per veure quin és l'estat de la persona, si li fa aquesta divulgació, si li fa un tractament especial, individualitzat, i després cada any, no, se fa una revisió d'aquest tractament per tal de veure quina és, estem parlant d'una malaltia degenerativa, quina ha sigut la seva evolució, si és favorable o menys favorable, per tal de reajustar aquest tractament. És a dir, sempre, en qualsevol moment, estem parlant d'un tractament molt professional, que és el que realment volem fer, perquè per fer altres coses no les faríem, i invitem a la gent de Deltebre a vindre lliurement, no, almenys a veure aquest servei, sempre de manera voluntària. Nosaltres el que fem, invitem a la gent a vindre 2 setmanes de manera de prova, prova aquests serveis. Si et convenç, nosaltres t'acollirem i formaràs part d'aquesta gran família al cap i la fi.
Si voleu més informació sobre l'Associació de Parkinson a les Terres de l'Ebre, podeu trucar al telèfon mòbil 647 43 38 86 i us explicaran totes les activitats que duen a terme per tal d'ajudar els malalts i també familiars.
Gràcies, Lluïsa. Tractem ara qüestions gastronòmiques, perquè han començat ja les jornades gastronòmiques de l'arròs a Amposta i el Poblenou. Diferents restaurants oferiran durant tot el mes una àmplia varietat de plats amb l'ingredient bàsic de l'arròs, tal com des d'Amposta Ràdio en la seva crònica d'avui ens explica Manel Ramon.
Els restauradors d'Amposta i del Poblenou del Delta han presentat ja el que seran les jornades gastronòmiques de l'arròs, una de les principals cites gastronòmiques de la ciutat d'Amposta. Les jornades es celebraran durant tot aquest mes d'octubre a 19 establiments de la ciutat que ofereixen menús especials amb l'arròs com a principal protagonista en plats, segons o postres. L'alcalde d'Amposta, Manel Ferrer, ha destacat el bon fer dels restauradors d'Amposta i del Poblenou i els ha agraït que duguin a terme aquestes iniciatives que contribueixen a que Amposta sigui un destí turístic de qualitat dins del Delta de l'Ebre, especialment posant de relleu la seva cuina.
Sí, justament, aquí el que es pretén és aunar aquesta important oferta que tenim a nivell del territori, l'immens patrimoni natural que tenim, però també aprofitar uns productes de la terra com és l'arròs, i en aquests moments, lògicament, l'oferta a nivell de restauració, la gastronomia que tenim al territori. Jo penso que és un autèntic encert poder fer aquestes jornades gastronòmiques de l'arròs, Gros i fer la presentació aquí, localment a Poble Nou del Delta, del col·lectiu Essència de l'Arròs Delta de l'Ebre.
El col·lectiu de cuina de l'arròs és fruit del treball que des de fa uns mesos està duent a terme l'Associació de Restauradors d'Amposta. El col·lectiu, que du el nom de l'essència de l'arròs Amposta Delta de l'Ebre, té com a objectiu posicionar internacionalment Amposta i el Delta com a capital catalana de la cuina de l'arròs.
De l'1 al 13 d'octubre, festes quinquenals d'Alcanar. Més de 24 quilòmetres de carrers ornamentats en flors fetes a mà, catifes i altars d'extraordinària bellesa, elaborats pels veïns durant mesos de treball. Perquè les quinquenals d'Alcanar són vivències i convivències. Poble, treball, germanor, tradicions, cultura, festa i religió. També records, emocions i renovació d'una vella promesa, la de tot un poble, i de la que enguany se complixen 75 anys. Des de la regidoria de festes de l'Ajuntament d'Alcanar us convidem a gaudir d'un símbol d'identitat pròpia, la nostra millor tarja de presentació, en Q de Quinquenals. Declarades com a festa tradicional d'interès nacional, us hi esperem.
Tens material per a nounats, com cotxets, bressols, trones, que ja no necessites? Tens electrodomèstics o bicicletes que ja no utilitzes? Estan en bones condicions? Saps que altres famílies els podrien utilitzar?
Aporta el teu granet de sorra al projecte Intercanvi Solidari que organitza el Consell Comarcal del Baix Ebre. Per donar material truqueu als serveis socials del Consell Comarcal al telèfon 977 44 5308 o poseu-vos en contacte amb els serveis socials del vostre municipi. I recorda, no dones res que tu no faries servir.
Consell Comarcal del Baix Ebre, al servei de les persones.
La informació esportiva a l'informatiu de Mutel. Els esports.
I a la recta final del nostre temps d'informació, avui dilluns, tractem també actualitat esportiva. Parlem primerament d'un atleta planer, Jordi Navarro, que per tercer any consecutiu ha aconseguit de fer un gran paper a la cursa Ultra Trail Cavalls del Vent. Concretament, enguany, Jordi Navarro va acabar en la posició número 69 d'un total de 1.060 atletes inscrits, aconseguint de completar un recorregut de més de 100 quilòmetres en 15 hores i 53 minuts. Des de la Plana Ràdio, Josep Roig.
Efectivament, per tercer any consecutiu, l'atleta planer Jordi Navarro participava a la Ultra Cavalls del Vent, una cursa de muntanya que ha esdevingut de gran importància dins del calendari de curses, fet que comporta l'assistència de corredors d'èlit mundial. La cursa, la qual es va celebrar el passat 20 de setembre amb sortida des de Bagà i que transcorre per la zona del Parc Natural del Cadí-Moixeró, té una duresa força destacable, ja que, segons hem pogut informar-nos a la pàgina web de la competició, el recorregut de la cursa és de 100 quilòmetres 600 metres, amb un desnivell acumulat de 13.320 metres i 6.668 de desnivell positiu. Per aquesta edició del 2014 hi van participar un total de 1.060 atletes, dels quals només 601 la van finalitzar. El millor temps emprat per fer tot aquest recorregut va estar d'entre 11 hores entre el primer en arribar i 27 que en va fer el darrer en creuar la meta. Jordi Navarro va realitzar el recorregut de la cursa amb 15 hores i 53 minuts, finalitzant en la posició 69, millorant notablement les dues darreres edicions en què va finalitzar els llocs 83 i 95 respectivament. Cal tenir present que la distància per aquesta edició era un poc més gran que les dues darreres i, a més, la l'atleta planer va tenir algun problema físic a partir del quilòmetre 10 que, tot i això, no li va impedir finalitzar la cursa en una gran i meritòria posició, tenint en compte, com dia, que hi participaven més de 1.000 atletes. Navarro ja fa molts anys que practica aquest esport, convertint-se en un especialista en aquest tipus de curses, considerades com d'una duresa enorme que comporta una gran preparació física, però també mental. Precisament a nit, la cadena autonòmica de televisió TV3 emitia el seu programa 30 minuts un interessant reportatge sobre el tema, en el que, entre altres consideracions, s'explicava que el running, o l'esport de córrer llargues distàncies, és el que més ha crescut en aquests últims anys, ja fins i tot durant la crisi. Els organitzadors d'aquests tipus de competicions de resistència han vist com especialment els darrers anys s'ha multiplicat enormement la participació i també l'organització d'aquestes curses.
Gràcies, Josep. No abandonem l'actualitat esportiva perquè, com és habitual els dilluns, repassem també la jornada futbolística dels equips del territori. Comencem amb la tercera divisió catalana, on tenim un representant de les Terres de l'Ebre, un equip de la Ribera, l'Ascó, que aquesta setmana aconseguia una victòria en el seu desplaçament al camp del Castelldefels, on s'imposava per 1-2. Un resultat que permet a l'Ascó de sumar 3 punts més. Després de 6 jornades, els de la Ribera són tercers a la classificació amb 13 punts, una classificació que encapçalen Rubí i Peralada amb 14. Passem a la primera catalana, on militen dos dels equips de les nostres terres, l'Amposta, que en el seu desplaçament al camp del Mollerussa va caure derrotat pel resultat de 2-1, i també mala jornada per als interessos de la Unió Esportiva Rapitenca, que al camp de la Devesa caïa per 0-1 davant del Lleida. A la classificació, els rapitencs, amb 7 punts després de 5 jornades, ocupen el 7è lloc, mentre que l'Amposta, amb aquestes mateixes 5 jornades, només ha aconseguit de sumar 5 punts i són 12ens a la classificació. Passem a la segona catalana, grup 6è i 5ena també jornada de campionat. Els resultats: l'Ampolla 3, Camarles 1, la Canonja 3, Tancat 1, Cambrils 1, Catalònia 1, Jesús i Maria 3, Alcanar 1, Remolins Vítem 0, Vilaseca 0, Tortosa 4, La Cava 2, Sant Pere i Sant Pau 0, Roda de Barà 3, Valls 1, Gandesa 1 i Deltebre 2, Camp Clar 2. A la classificació, líder la Canonja amb 12 punts, seguit del Vilaseca amb 11. A la tercera catalana, grup primer, els resultats també d'aquesta quinta jornada van ser Alcanar B 0, Pinell 1, l'Ametlla 0, Ginestà 3, Mora la Nova 3, Campredó 0, Godall 2, Flix 0, Perelló 3, Corbera 1, Batea 3, La Sénia 2, Aldeana 3, Santa Bàrbara 2, Ulldecona 6, Sant Jaume 1 i Horta de Sant Joan 2, Roqueteng 1. Líder, Batea amb 13 punts, seguit del Mora la Nova amb 12. I acabarem aquesta repassada al futbol de les Terres de l'Ebre fixant-nos en el grup 20è de la quarta catalana. Aquest cap de setmana es disputava la tercera jornada de competició en aquest grup i els resultats van ser Vilalba 2, Ascó B 1, Arnes 2, Benissanet 1, Roqueteng B 0, Ebre Escola 0, Catalònia B 1, Olímpic Mora d'Ebre 0, La Galera 2, Xerta 0, Bot 0, Remolins Vítem B 2, Camarles B 9, Tivenys 5 i Jesús i Maria B 3, Aldeana B 1. A la classificació, líder el Catalònia B amb 9 punts, seguit de Remolins Vítem B amb 7.
Sergio Dalma presenta el seu últim treball, Cadore 33, a Alcanar, dins de les festes quinquenals. Venda anticipada d'entrades, A la Volta, La Cafe, Punt de Trobada, Fort de Marià, l'Ajuntament i l'Oficina de Turisme. Venda anticipada a 12 euros i preu a taquilla 15 euros. 11 d'octubre, a les 12 de la nit i a la carpa de festes, actuació de Sergio Dalma. Dins de les festes quinquenals d'Alcanar. T'hi esperem.
L'estat del temps. La previsió meteorològica.
Comencem avui la setmana i ho fem amb núvols baixos, boires, sobretot un pèl més gruixudes, no només cap a les comarques interiors, sud de les comarques de Lleida, Catalunya Central, sinó també cap a la façana litoral i prelitoral. La inestabilitat durant el matí, sobretot davant la costa, entre la costa catalana i les Balears. De retruc, alguna podria arribar a fregar algun sector del litoral. Fenòmens molt puntuals, febles en conjunt. Aquestes boires, aquests núvols baixos, s'aniran trencant. Farà sol i al migdia el termòmetre voldrà remuntar una mica més que no pas ahir. Màximes situades, molts valors entre aquests 24 i 25 graus o puntualment per sobre. A la tarda pot créixer alguna nuvolada que tot estirar podria deixar alguna gota, algun fenomen molt local cap a punts de muntanya del prelitoral o del prepirineu. De cara als propers dies, més estabilitat i més sol, i tot això es traduirà en un ascens del termòmetre.
Com cada dia, mirant cap al cel, arribem a l'hora de posar el punt i final i acomiadar aquesta nova edició de l'informatiu a la sintonia de les municipals de les Terres de l'Ebre. El d'avui dilluns 6 d'octubre, que una jornada més ha tingut el control i edició dels continguts, qui us parla, Domènec Endemal. A l'hora d'acabar, insistim en agrair-vos una jornada més la vostra confiança per escollir una municipal de les Terres de l'Ebre. A l'hora d'informar-vos, tornarem a ser-hi demà, a la mateixa hora i al mateix dial. Fins llavors, feliç jornada.
Consell Comarcal del Baix Ebre, al servei de les persones.
L'informatiu de Mute, un programa realitzat pels serveis informatius de les emissores municipals a les Terres de l'Ebre. I Mute.